la ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. A Onda Cero Lleida, comença la ciutat. Un temps de ràdio per conèixer de primera mà l'actualitat de les Terres de Lleida. Informació, opinió, tertúlia, convidats, entrevistes, concursos... La ràdio de proximitat és Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
Què tal? Molt bon dia. Passen 7 minuts de la una del migdia. Comencem una nova edició del programa La Ciutat. Ho fem avui, aquest dijous, aquest 25 d'abril de 2019, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda. Aquí els micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida, el 94.1 de la FM. Un dijous avui que hem començat amb els cels coberts, amb pluja a les comarques de la Plana de Lleida, però que ara doncs, ens deixen certes clarianes, tot i que aquest ambient de núvols es manté avui. Pel que fa a la situació del trànsit, i també es darà normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. I això, com sempre, recomanem precaució als conductors. Tenim una nova ciutat per endavant, una ciutat en la que avui seguim amb el diari de campanya, les entrevistes que fem als candidats a les eleccions d'aquest proper 28 d'abril, les eleccions generals al Congrés i també al Senat. Avui passa pels micròfons d'Onda Cero Jaume Moya, ell és el cap de llista d'En Comú Podem al Congrés, per Lleida, al Pirineu i Aran. Seguirem, ho farem amb el nostre espai de viatges, la nostra finestra al món que obrim amb en Joan Ramon Ceballos. Ell és professor d'Alemanya a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida i també doncs, és un gran viatge. Avui una finestra que obrim ni més ni menys que a la tercera illa més gran del planeta. Ens anem fins a Borneo per veure i per viure una experiència de supervivència en totes les seves paraules. Seguirem en la recta final amb el Miqui de Santiago, el nostre espai de televisió, de sèries i de cinema, amb dos grans productes, tant de la petita com de la gran pantalla. D'una banda, Juego de Tronos, Joc de Trons, aquests dos episodis que ja s'ha pogut veure d'aquesta última temporada, i amb l'univers Marvel, que avui doncs, viurà un dels seus moments àlgids amb l'estrena mundial de Vengadores Endgame. Ens en parlarà en Miqui de Santiago en el tram final. Serà així com arribarem a les 2 de la tarda i com finalitzarem una ciutat més. Passen 9 minuts, s'entaturem uns instants i comencem.
Onda Cero Lleida, et mereixes aquesta ràdio.
Quina bona pinta que té aquesta amanida, Jordi. Ja veig que t'ho prens seriosament el que et va dir el metge.
Sí, Maria, sí. El pes, colesterol, sucre, l'atenció... Uf, ha arribat l'hora de fer un pensament.
Escolta, i què és això que t'has afegit per sobre?
FibraCep, una nova fibra multifuncional que m'han recomanat. És de l'empresa Biomep. Una cullerada al dia barrejada amb el menjar i llestos.
Molt bé, no? Escolta, i on l'has trobat?
Molt fàcil, doncs a qualsevol farmàcia i també online. Pren FibraCep. Descobreix una nova manera de cuidar-te. Clínicament provat.
Hola, Cristina. Quina empresa et va instal·lar els toldos de la terrassa?
Iller Toldo. M'ho va recomanar una amiga. A ella li van instal·lar els toldos i mosquiteres i n'està molt contenta.
Ah, sí, Iller Toldo. És que vull posar-me els mateixos toldos a casa meva i persianes a l'oficina. He pensat a trucar-los.
Esclar, sols a casa del toldo. Segur que t'ho encerten. Apunta. Iller Toldo. 973-214-207. 973-214-207.
Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio. Diari de campanya. Segueix la cursa electoral al programa La Ciutat.
Comencem aquest dijous una nova ciutat. Ho fem amb el diari de campanya, com hem anat fent aquesta setmana, les entrevistes als candidats al Congrés per Lleida per les eleccions generals d'aquest diumenge, aquest 28 d'abril. Avui, els micròfons d'Onda Cero Lleida, Jaume Moya, cap de llista d'En Comú Podem al Congrés per Lleida, al Pirineu i Aran. Què tal? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Què tal?
És diputat al Congrés des de l'any 2015. Sap que s'hi va, sap que es treballa, com es treballa. Quin és el balanç que fa d'aquesta legislatura, si més no estranya, perquè hi ha hagut un canvi de govern i tot.
Sí, certament. De fet, ha estat profundament estrany. Han estat dues, tècnicament han estat dues legislatures. La curta, aquella que va acabar pel fracàs del govern perquè el Partit Socialista al final no va aconseguir tirar endavant aquell pacte que pretenia amb Ciutadans, va decaure la legislatura, i la següent, la dotzena, també ha estat especialment estranya. Ha estat una legislatura bàsicament de retrocés, d'involució, de restricció dels drets fonamentals fins a la moció de censura, que va ser un moment d'il·lusió, d'empenta, l'entrada al govern del Partit Socialista en Pedro Sánchez, però per desgràcia també han estat 9 mesos perduts on el govern socialista li ha entremonat les cames, no ha estat valent doncs, per fer la política de canvi, les il·lusions que teníem dipositades doncs, en aquest nou govern socialista, Però bé, ha estat un rodatge interessant, un mecanisme també per entendre com funciona el legislatiu i una bona empenta doncs, per una nova legislatura d'esquerres.
Una nova legislatura que depèn de com sumin les majories, tampoc sabem quina durada tindrà.
Sí, és cert. Vull dir, en el pitjor dels casos podem repetir l'escenari de la 11a legislatura. No obstant, també el que sí que està clar és que la primera gran victòria del nostre grup confederal és acabar amb el bipartidisme i acabar amb el turnisme, Partit Popular i Partit Socialista. I aquesta pluralitat de partits doncs, entenem que enriqueix la política i obliga a una cosa tan necessària i fonamental com és el diàleg. De manera que nosaltres som la força del diàleg i esperem que sí, que es aconsegueixi un govern d'entesa, un govern d'esquerres, un govern compromès amb el canvi i amb la il·lusió.
És una campanya en la que estem veient com el discurs, el to de tots els partits polítics està centrat en Catalunya, el conflicte Catalunya-Espanya, com encaixem, com ho solucionem. Quina és la proposta?
A veure, ja és cert que hi ha un seguit de partits que plantegen això des de la crispació, vull dir, des dels partits independentistes de Catalunya, que tan aviat et parlen de la voluntat de fer un bloqueig, que més igual acabar si Espanya, que no en parleu de reformes, etcètera, etcètera, com després es sumen doncs, a les nostres propostes doncs, a una taula de claredat, una llei de claredat, un desenvolupament del dret a decidir, un referèndum pactat a partir d'una taula de diàleg. Això per una banda, i per altra banda també la crispació també dels partits de l'ODI i dels partits del bloqueig i dels partits del 155, sobretot el Partit Popular, amb els estirabots del senyor Casado i de la senyora Cayetana, també amb la crispació a la qual ja ens té acostumat també Ciutadans, i després també doncs, amb aquest to baix, fugisser del Partit Socialista. En realitat, aquest Partit Socialista que fins a l'any 2012 va defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles, que va defensar inclús el referèndum per Catalunya, que inclús el senyor Iceta ha fet algunes manifestacions en aquest sentit, us recordem el senyor Pedro Sánchez, no fa gaire temps, parlant de la plurinacionalitat, però que també la por a desagradar a Ciutadans doncs, també el fa mantenir-se al marge doncs, a donar solucions concretes. De manera que bé, nosaltres tenim clara la nostra proposta i mantenem que almenys amb un diàleg obert a partir del 29 d'abril es podrà desencallar la situació.
Partit Socialista diu que ni referèndum ni independència. Ho diu evidentment abans de les eleccions i ho diu en un context en què hi ha un judici a Madrid també.
Clar.
Està condicionat aquest discurs.
Efectivament, el Partit Socialista està condicionat per una banda doncs, per les pressions que rep des de Ciutadans, està clau, i el senyor Ábalos ho ha dit, el senyor Borrell ho ha dit, el Partit Socialista el que voldria és fer govern amb Ciutadans. I si d'entrada planteja doncs, les portes obertes al diàleg i a l'autodeterminació, sap que qui vol fer govern doncs, ho tindrà molt complicat. És per això que no entra en aquesta situació. No estan recordant, vull dir, la mateixa senyora Batet en el seu moment havia defensat la sortida dialogada per Catalunya, inclús havia defensat el referèndum, vull dir, Catalunya quan es va parlar del Pacte Nacional per Referèndum, recordem les èpoques del 9 de novembre, això, el Partit Socialista hi era, recordem, fins al 2012 ho portaven en programa, recordem les manifestacions que va fer en el seu moment el senyor Pere Navarro, el senyor Iceta, el Partit Socialista de Catalunya sempre ha defensat aquest dret a l'autodeterminació, i a més com a partit constitucionalista que diu que és, doncs sap perfectament que el desenvolupament, l'encaix d'un referèndum dins de l'article 92 de la Constitució és únicament una qüestió de voluntat política. Es pot fer i a partir del diàleg, i és aquesta la proposta que nosaltres portem endavant, i confiem que almenys la mesa del diàleg hi serà, el Partit Socialista se sentarà amb les altres forces d'esquerres nacionalistes i del canvi i que sí que es aconseguirà tirar endavant.
De fet, els socialistes ho diuen, diàleg sí, sempre que sigui dins de la llei.
Sí, sí, efectivament, per això deia, la llei, quina és la llei més important? La Constitució, que diu l'article 92 de la Constitució, parla de la possibilitat de consultar les qüestions fonamentals per l'Estat a través d'un referèndum. De manera que sí, sí, diàleg dins de la llei. El mateix programa d'Unides Podemos és especialment interessant perquè bàsicament és una Constitució comentada, article per article, i desenvolupa tots aquests articles amb l'opció que és la Constitució una bona eina també pel canvi, des d'una visió, des d'una voluntat política valenta i avançada. I l'article 92, insisteixo, és llei, i com diuen també diversos catedràtics universitaris i juristes reconeguts, doncs, perfectament la llei ens pot portar en aquest exercici del dret a decidir en aquest referèndum pactat amb garanties i vinculant.
Abans del 2021 a Escòcia, la primera ministra anuncia un nou referèndum. Això doncs, pot servir també com a base per intentar promoure aquest referèndum pactat a Catalunya?
Sí, el model escocès és un referent interessant. Inclús és un referent interessant, veiem a vegades, també hi ha dies, doncs, amb la mateixa gent de Junts per Catalunya, hi ha dies que se'n van a dormir defensant el model escocès. El problema és que l'endemà es lleven defensant el model eslové. Però bé, sabem que el model escocès està sobre la taula i és un bon referent, inclús a nivell europeu, i sabem també doncs, que el Regne Unit, vull dir, una democràcia inqüestionable, doncs, es va celebrar doncs, aquest referèndum per una nació històrica com és Escòcia. De la mateixa manera que és Catalunya. No obstant, nosaltres acceptem i defensem el model escocès, però també som molt partidaris també del model canadenc. D'entrada, aquella llei de claredat, que nosaltres la portem a un programa, aquella llei de claredat que parteix d'un diàleg des del territori, un diàleg en el Parlament de Catalunya, a partir d'aquest 80% de la ciutadania i de la seva representació política que defensa el dret a decidir, que defensa aquest referèndum, i a partir d'aquest diàleg establir una llei de claredat i amb les bases establertes des de Catalunya portar-les en el Congrés dels Diputats, en aquesta mesa de diàleg per saber de quina manera s'estructura doncs, el reconeixement nacional de Catalunya i aquesta sortida en aquesta situació que acaba d'estar més enquistada.
D'una banda, aquesta situació que és la que deia està predominant en el discurs, en el to de totes les formacions polítiques, però de l'altra no hem d'oblidar que estem parlant de Lleida, que estem parlant de les comarques de Lleida i que hi ha propostes que són prioritats que als ciutadans també doncs, els interessa saber i conèixer per defensar des del Congrés des de Madrid. Quines són les propostes en Comú Podem?
Doncs d'entrada la principal proposta és que les terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran deixin d'estar a les cues, a la cua de les preferències dels successius governs. És a dir, només cal donar una ullada als pressupostos generals de l'Estat, la llei més important que fa el Congrés cada any, tant les que va fer el Partit Popular com les que va presentar el Partit Socialista, doncs les nostres terres, el nostre territori està a la cua de pressupostos. I això significa un dèficit gravíssim. Dèficit gravíssim d'entrada en infraestructures claus per a l'estructuració del territori, inclús per acabar amb l'accidentalitat. Evidentment, la Nacional 240 s'ha d'incidir immediatament, vull dir, aquella desviació de camions pesats des de Lleida, almenys fins a Valls, aconseguir-la d'una vegada, i no pas només des de les Borges, allò que el PDeCAT també ha bloquejat, també evidentment les inversions en infraestructures en la Nacional 230, en les comunicacions amb el Pirineu, evidentment també l'eix pirinenc, la Nacional 260, i tots aquells túnels, aquella greu perillositat doncs, que inclús està costant vides, és una primera i fonamental emergència. Una altra, també el pla estació, d'una vegada per totes, llei de ciutat desenvolupada d'una vegada el pla estació. L'Estat té molta responsabilitat també a través de DIF doncs, en iniciar aquestes obres, el cobriment de les vies i el guanyar superfície per a la ciutat de Lleida, per zones verdes, sobretot per habitatge social, per oficines, per qualitat de vida, també per ampliar l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i això és fonamental que estiguin els pressupostos generals de l'Estat. Tots ho hem defensat any rere any, malgrat els silencis del Partit Socialista, malgrat els silencis del Partit Popular, però és una de les grans preferències que tenim per les terres de Lleida. Evidentment també una modernització dels recs. Si estem parlant de la nova política de l'aigua, l'aigua és un bé que va de més escàs, més preuat, un bé que no pot ser objecte d'especulació, sinó que ha de crear riquesa, ha de produir, evidentment, aliments, també ha de nodrir a les poblacions i ha de garantir també doncs, un ecosistema on tothom hi pugui viure. De manera que també una inversió important, aquesta modernització pels principis de sostenibilitat. I tantes altres propostes, doncs, en matèria agrària, per exemple, la llei de la cadena alimentària, aconseguir la lluita pel preu just de l'agricultura, també les ajudes al desenvolupament rural, la lluita contra el despoblament rural, aquest finançament just, aquesta nova economia verda, aquesta fiscalitat doncs, que beneficia els petits i mitjans emprenedors en general i sobretot els territoris més desafavorits, etcètera. Jo convido doncs, també en els radioients doncs, a consultar el nostre programa electoral, que malgrat doncs, hi ha coses més agradables de llegir, doncs, sí que hi ha una sèrie de compromisos a partir dels quals nosaltres guiarem la nostra defensa de Terres de Lleida, el Pirineu i Aran.
Hi ha uns compromisos que, a més, aquesta setmana doncs, que hem pogut parlar amb els diferents candidats són comuns. Estem parlant d'infraestructures viàries, Nacional 230, Nacional 240, Eix Pirinenc, l'autovia 14, comunicacions pel que fa doncs, amb qüestions de telefonia, els microtalls que hi ha, la despoblació també per les oportunitats econòmiques empresarials dels sectors més joves, l'agricultura, amb la PAC o el relleu generacional. Hi ha un front comú de territori, més enllà de partits, en la defensa doncs, dels quatre diputats que posa Lleida al Congrés?
Sí, això és públic i n'estem orgullosos. Almenys durant la passada legislatura hem tingut algunes iniciatives conjuntes, sobretot doncs, amb els companys d'Esquerra Republicana o amb els companys inclús del PDeCAT. Hi ha coses que són evidentment estratègiques i que més enllà de les ideologies polítiques són fonamentals per les terres de Lleida que representem i que estimem i a les quals estem orgullosos de poder sumar i poder tirar endavant. Però per desgràcia després els actes són diferents, com deia abans, per exemple el tema de la Nacional 240, directament el PDeCAT, des del Consell Comarcal de les Garrigues, des de l'Ajuntament de Borges Blanques, va impedir aquest desviament obligatori, evidentment bonificat, dels camions entre Lleida i Borges. Va impedir això, sabem perfectament que el Punt Negre està a Juneda. Al Congrés vam sumar amb PDeCAT, però en canvi en el territori doncs el PDeCAT està treballant al revés. També pel tema del pla estació, vull dir, l'hem reivindicat en els pressupostos, hem sumat tal, però després veiem doncs, que el Partit Socialista quan es presenta un esborrament de pressupostos recentment no hi havia ni un duro pel pla estació, un deute de la ciutat de Lleida que fa més de 17 anys que es va anunciar amb un doble tret i que no volem que acabi sent doncs com el fantasma de Torres Salses o com el fum dels barrufets. Vull dir, el pla estació és fonamental, la connexió també amb les línies d'autobús, el guanyar superfície, el guanyar espai comercial és fonamental, i el que no n'hi ha prou en que sumem en sembla fotografia, però després doncs, en la seva acció es moguin al revés i s'apostin doncs, per altres models que entenem insostenibles. També que l'entesa hi és, però pels seus fets els coneixereu.
Clar, aquesta també, doncs, segurament si ens mirem les enquestes i estem veient que hi ha un tant percent d'indecisos que és molt gran, és el que pot tirar enrere els ciutadans, no? On estan els interessos de territori i on estan els interessos partidistes? Què guanyo votant si és una persona d'esquerres a un partit que és en Comú Podem o Esquerra Republicana, o si ja és sobiranista es decanta per Junts per Catalunya, Partit Demòcrata? On està la línia aquesta que el votant pugui fer decantar el seu vot cap a un partit o cap a un altre?
Certament, a veure, nosaltres ens presentem com un partit d'esquerres, radicalment d'esquerres, i un partit sobirà i un partit autodeterminista de Catalunya. Davant d'això que tenim? Tenim un partit socialista que es diu d'esquerres, però que veiem, i com hem vist en aquesta legislatura, doncs que li tremolen les cames quan ha de fer certes polítiques que molestin els grans poders, que molestin aquelles empreses on molts d'ells tenen el seu retir a través de les portes giratòries. Li tremolen les cames quan s'han de regular els preus de lloguer, li tremolen les cames quan s'han de garantir les pensions, la dignitat de les pensions a partir de l'IPC. Li tremolen les cames i no ho fa quan manté segrestat el buc de l'Open Arms o quan també resisteix en els avenços feministes o en les conclusions del conveni d'Estambul. És un partit que és d'esquerres però que no fa polítiques d'esquerres i que a més si acaba consolidant aquest govern que pretén amb Ciutadans, doncs senzillament serà un partit de color taronja. I per altra banda també tenim els partits independentistes, però abans, evidentment, PDeCAT, Junts per Catalunya, aquest partit de centre-dreta, també aquest partit tacat per la corrupció, aquest partit que ve, a més, defensant un bloqueig, vull dir, declaracions de la senyora Borràs, a mi no em parlin de reformes laborals, a mi no em parlin de governs d'Espanya perquè anem allà a bloquejar amb un únic objectiu, o també de l'Esquerra Republicana, també que és un partit camaleó, el partit que fa 2 anys ens parlaven de que estarien allà només 18 mesos, 4 anys fa ja, que estarien només 18 mesos, que no hi havia pla B i que després marxaria. Aquells partits que ens deien que el referèndum pactat era un unicorni, que era una mentida piadosa, i en canvi ara parlen de referèndum pactat, parlen de diàleg. Doncs escolti, això és el que nosaltres hem defensat sempre, benvinguts en aquesta entesa, sabem que podem apretar conjuntament, però no és de fiar. Esquerra Republicana no és de fiar ni en això, ni tampoc. També hem vist la política que està fent Esquerra Republicana de Catalunya, a remolc de Junts pel Cat, aquestes polítiques neoliberals, aquestes retallades en els serveis sanitaris, aquestes llistes d'espera que amb el govern del Quim Torra encara s'han allargat un 10% amb la complicitat d'Esquerra Republicana. Nosaltres som partit d'esquerres, insisteixo, els únics que no hem fet mai un pacte de govern amb un partit de dretes, inclús ho ha fet la CUP, amb la presidència del senyor Puigdemont. Nosaltres som d'esquerres, som coherents i per això ens presentem com el vot útil. Sobiranista, d'esquerres, progressista i que coneix i estima el territori.
Sí, com ho podem unir despoem de poder de decisió a l'hora de formar la majoria al govern espanyol. Aquestes serien algunes de les línies vermelles de les condicions que es posarien sobre la taula per tal de facilitar un govern?
Evidentment això es posaria sobre la taula. No ens agrada parlar de línies vermelles. Nosaltres, d'entrada, l'única línia vermella és que hi hagi una taula parada en tantes cadires com interlocutors, evidentment interlocutors que respecten aquests principis bàsics doncs, de polítiques d'esquerres, de justícia social, de garantir la qualitat de les pensions, de la reforma laboral per un treball també de qualitat, les solucions al conflicte català. Línies vermelles senzillament és que tothom es pugui seure a la taula sense cap renúncia prèvia, ni per part nostra ni per part de les altres forces d'esquerres i de progrés. Ara bé, un cop siguem a la taula, doncs això és el que plantejarem. Evidentment, per exemple, per la sortida per la qüestió de Catalunya, nosaltres plantegem això, pacte de claredat i un referèndum pactat en condicions i absolutament vinculant. però escoltarem també les altres propostes, eh? Per exemple, recordo, per socialistes també, fins fa poc també, i alguns dirigents han parlat del model federal o confederal. La llàstima és que quan revises el programa electoral del Partit Socialista, ni una paraula, doncs, ni tan sols del federalisme. Però bé, si se senta a la taula, doncs esperem a veure si surt aquesta proposta, o la proposta del plurinacionalitat, o la proposta de reconèixer les nacionalitats de les quals ja parla la Constitució, i quins efectes té això. Vull dir que d'entrada, l'única línia vermella és que hi hagi una taula, hi hagi cadires, que aquestes cadires siguin còmodes, i que tothom pugui posar sobre la taula tots els seus plantejaments.
Plantejaments sense terminis o amb terminis?
A veure, hi ha algunes coses que són urgents, eh? Per exemple, la de les pensions. És fonamental, doncs, que les pensions es lliguin, es vinculin a l'IPC. No és suficient perquè siguin dignes, però almenys garantir-les, no pas aquella pujada del 0,1% que estava en el seu moment establert pel Partit Popular, sinó que almenys es vinculin a l'IPC. Això és urgent. L'altra cosa que és urgent també és la pujada del salari mínim interprofessional. Nosaltres vam aconseguir que el govern pugés un 22% del salari mínim interprofessional als 900 euros. No és suficient. L'OCDE estableix que com a mínim ha de ser de 1.080 a 1.100 euros. També és una mesura urgent per aconseguir aquest salari mínim interprofessional digne, i també a poc a poc anar equiparant les pensions també en aquest salari mínim. Hi ha aquestes qüestions que són urgents i que són immediates. Les altres, confiem que hi hagi una legislatura amb un govern seriós, la qual almenys aquesta sigui la legislatura on s'aconsegueixi sortir de tots aquests atzucacs. Hi haurà temps per fer tot, i a més nosaltres anem amb una capacitat important de treball, com perquè tampoc unes coses no ens distreguin en les altres, si es pugui avançar alhora en tots els fronts.
Es parla del vot útil, i tots els partits, doncs, en la seva mesura s'autojudiquen que són el vot útil de cara als ciutadans. Entrem en el darrer minut d'aquesta conversa. Per què les lligatanes i els lligatans han de votar Jaume Moll, han de votar en Comú Podem aquest diumenge a les eleccions al Congrés?
A veure, el vot per en Comú Podem, o el vot per Unidas Podemos, és fonamental, doncs, per aquest govern de canvi. Els comuns hem de ser forts a Madrid precisament per evitar no només l'amenaça del trio de Colón, perquè estem convençuts que no sumarà, sinó per l'autèntica amenaça d'aquesta coalició de l'IBEX, la coalició del Partit Socialista amb Ciutadans, aquesta coalició, doncs, a favor de l'oligopoli, i aquesta coalició del 155. Aquest és el gran perill. Els comuns han de ser molt forts a Madrid, doncs, per aconseguir aquesta entesa que posi sobre la taula la sortida del conflicte català, i que posi sobre la taula la justícia social, com deia, l'actualització de les pensions, el treball en dignitat, la lluita contra el despoblament rural, les ajudes també a aquesta economia verda, les ajudes també, doncs, per les cures, una política transversalment feminista, la lluita contra el canvi climàtic, i només això, des d'un govern fort, on Unidas Podemos, on els comuns siguem forts a Madrid i puguem condicionar, serà possible. És per això que demanem el vot, ens considerem, evidentment, el vot útil per fer-ho possible, i serem forts el 28 d'abril, i evidentment serem fortes tota la propera legislatura.
Doncs fins aquí aquest diari de campanya que s'ha entrevistat Jaume Moll, cap de llista d'En Comú Podem al Congrés per Lleida, al Pirineu i Aran. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, a reveure.
Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
¿Te gustaría convertir tu terraza o porche en una estancia más? Acristálala con Lumón para disfrutarla todo el año. Sol Glass, amplia exposición en Don Chirera 2 de Lleida, en el 973-26-7700 y en solglass.es.
L'Ajuntament de Lleida informa ja està en marxa la borsa d'habitatge jove que permet accedir a pisos de lloguer a un preu més assequible. Si tens entre 18 i 29 anys, estàs empadronat a Lleida i tens uns ingressos d'entre 7.000 i 22.000 euros anuals bruts, pots optar algun dels habitatges de la borsa. Informa't dels requisits i de les condicions dels pisos al web lleidajove.paeria.cat o vés al centre La Palma, al carrer La Palma 610, i t'assessoraran. Tens temps per presentar la teva sol·licitud fins al 23 de maig.
Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio. La ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
Anem avançant, obrim ara durant els propers minuts una finestra al món dins d'aquest context electoral, agafem una mica d'aire i ens anem directament fins a la que és la tercera illa més gran del món. Ens hi acompanya en Joan Ramon Zavallos, professor d'Alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, i un gran viatge. Joan Ramon, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. Sí, marxem una mica lluny.
Marxem una mica lluny, eh? Jo no sabia que és la tercera illa més gran del món.
Sí, és grandiosa, molt poc habitada, repartida entre tres països, un molt famós perquè és una de les persones més riques del món, que és el sultanat de Brunei, que és antigament tota la illa pertanyia doncs al sultanat de Brunei, després va anar perdent poder i ara s'ha quedat amb aquesta petita zona de la illa, que davant mateix té molts pous de petroli, per això és tan ric el sultanat de Brunei. És un lloc que a més és difícil d'accedir i a nivell turístic també perquè està molt limitat i molt dictatorial. Evidentment és un rei que fa el que li dona la gana, un sultan que fa el que li sembla. A tret d'això de Brunei, després la gran part de la illa la té Malàcia, la té Indonèsia, que és la zona de Kalimantan, i després una part de la illa on també estem, diguem, allà com si fos una mica Gibraltar a Brunei, és la part que pertany a Malàcia, aquesta la zona de Sarawak, que és la que vaig visitar jo. És a dir, de la illa, d'aquests tres països, Malàcia, Indonèsia i Brunei, i jo vaig estar a la zona de la selva de Sarawak, que pertany administrativament a Malàcia, i que la capital, o sigui, la ciutat més important és Kuching. O sigui, quan nosaltres vam accedir des de, diguem, el continent fins a la illa, fent el vol intern, que anava fins a Kuching. D'allà a Kuching ja doncs ens vam començar a moure per visitar la tribu dels Ivan. És una illa molt, molt, molt verge. Haig de dir també que jo vaig estar-hi doncs, fa al voltant d'uns 20 anys, per tant és molt possible que ara les coses hagin canviat. Estava en un procés de modernització en aquella època, i el que nosaltres vam fer, que havíem pactat des d'aquí, contactar amb una agència, és passar uns dies amb la tribu dels Ivan. La tribu dels Ivan està en plena selva de Sarawak, i la idea era passar, doncs ens havien dit doncs, que estaríem al seu poblat i doncs, estaríem allà amb ells, convivint amb ells els altres dies per veure com vivíem. Ens portaríem fins allà i al cap de 3 o 4 dies ens tornarien a la ciutat de Kuching.
Fa 20 anys era possible fer aquests tipus de contactes? Era habitual que la gent que volia viatjar fins a Borneo, fins a Malàcia, pogués decidir doncs, passar uns dies dins d'una tribu?
No ho feia massa gent, de fet. Quan ens van dir, va dir, són els primers que ho han fet, i després l'any següent ho van treure de l'oferta.
Ja no estava en catàleg.
Sí, ja no van treure el catàleg, perquè no va anar tal com estava més o menys previst. No sé si per falta d'enteniment entre ells. Per nosaltres va ser una de les experiències de la meva vida, però la veritat és que, vista en perspectiva, no sé si ho hagués fet, si m'ho haguessin dit com aniria. No? Per tant, vam arribar a Kuching, repeteixo, i allà ens vam venir a buscar, i ens van transportar fins a la base d'un riu. Llavors vam anar remuntant el riu amb canoes, el Skrang River, és a dir, que agafes un riu principal, vas agafant diguem, els afluents d'aquests rius amb barques, algunes vegades tenies que baixar de la barca perquè hi havia poca aigua i tenies que
carregar
la barca,
no?
Per pujar a l'altre riu on hi havia, i vas remuntant el riu fins que arribes a un dels poblats. Normalment els poblats sempre estan al costat dels rius pels temes, lògicament, d'aigua i de pesca, no?
Clar, subministrament.
I al final vam arribar, ens estaven esperant, fan la rebuda, i el primer dia doncs, ens rep el Tuai Romà. Tuai Romà és el jefe de la tribu, amb el seu dialecte, no? Amb la seva llengua. I és la tribu dels Ivan. Els Ivan és de la zona de Sarawak, que és una subtribu dels Dayaks, que són la tribu majoritària de tota la zona de Borneo, tant també de la zona de Kalimantan. I aquests indis són famosos històricament perquè eren els caçadors de caps. Quan es discutien entre diferents tribus, una de les coses que feien quan guanyaven l'altra tribu és els hi tallaven els caps i es guardaven els caps com a símbol de poder. I llavors els deixaven els caps, els tenien doncs, amb malles, amb bosses, i les tenien allà penjades com a recordatori de... I de fet en el lloc on vas a dormir els primers dies, doncs, a l'entrada tens allò, els caps com recordant-te d'on són i quin tipus de tribu són, i doncs tens allà una sèrie de calaveres, perquè ja, evidentment el temps ara ja no els hi permeten fer-ho, evidentment, però sí que ho tenen, bueno, doncs és ha sigut la seva tradició, la seva història, no? Era un símbol doncs, de demostrar que havien vençut a l'enemic i que mantenien aquest poder, tenien els caps allà lligats, doncs era símbol doncs, de dominació i d'haver-los guanyat.
Quina impressió.
Sí, quan hi vas ja vas una mica assabentat de què va el tema, però clar, quan ho veus allò in situ que no és broma, doncs sí, és una mica macabre, no? I a més van molt tatuats, perquè també cada vegada que mataven algú, els hi tallaven el cap, podies tatuar, sempre anaven molt tatuats, que també era símbol, segons els tatuatges, de, del que havies fet i de les teves proeses bèl·liques, per entendre'ns. Ja ens vam arribar allà, ens va rebre el poder romà, vam sopar amb elles. Ells viuen unes que s'anomenen Longhouse, és una casa molt gran, molt llarga, feta de canyes i de fusta, molt llarga, on hi ha un passadís central per on passa la gent i on es fan els actes socials, i després hi ha com una espècie de cortines on allà hi viuen les famílies, però una casa comunal, es podia entendre com una casa comunal, en la qual una de les parts pues, on ens havien col·locat a nosaltres. I allà doncs, ens va atendre el tuai romà, i has de sentar-te a terra amb les cames creuades, una sèrie de cerimònies doncs, de respecte que t'expliquen abans per no
clar, per no ofendre, no?
Per no ofendre, o no pots estirar els peus, etc., una sèrie de coses. I després, quan acaba el sopar, ja ens fan una festa de benvinguda, on participa tota la tribu. I ja ens agafen una sèrie de balls, una sèrie de jocs i competicions amb les quals et fan participar tu.
És com un ritual de benvinguda.
Sí. Bueno, també vas entendre clar, que allà ets la novetat, allà és el dia a dia, doncs és el que és caçar i pescar i poc més. Per tant, quan arriba una sèrie de gent, que en aquest cas doncs, eren molt joves, i doncs és una l'atracció. I a vegades hi ha els reptes, perquè hi ha algunes competicions, unes coses que són de força i d'habilitat, on un de la tribu et repta tu a ser millor que ell, amb la qual, evidentment,
sempre perds,
però i a més d'allà.
Bueno, i si no, dius, escolta, millor perdre, no fos cas, que hi hagi alguna conseqüència.
I va, donen vi fermentat d'arròs, bueno, aquestes coses que s'han aprovant, perquè és tota una experiència. I en principi ens havien dit, el guia que ens havia portat allà va dir, us deixo aquí i ja us vindré a buscar al cap de 6 dies, no? I nosaltres pensàvem que es quedava allà, les fem les motxilles que portem, i el dia següent el tuai romà ens presenta doncs, amb uns xicots que ja diu, aquests són els que aniran amb vosaltres, i que aniran amb vosaltres a on? Diu, no, diu, ara sortiu i anireu
a caçar,
anireu a donar un tomb, vale. I ens vam passar, bueno, donar un tomb per la selva i tornar, no? I no, va ser 6 dies que vam sortir i no vam tornar al poblat fins al cap de 6 dies, o sigui, no, en principi potser anem de poblat en poblat, no? I no, vam estar 6 dies improvisant per la selva, que clar, si haureu de saber, doncs, portes pastilles per l'aigua, portes fruits secs, portes coses una mica preparades perquè saber que, bueno, que passaràs set i que passaràs gana, no? Com nosaltres no estàvem assabentats, sí que vam agafar algunes coses pel dia.
Pel camí, no?
Però clar, quan arribem per la nit i ja on està el poblat i tal, i el poblat res, comencen a tallar quatre canyes, quatre llocs improvisen al mig de la selva, al costat d'un riu, al lloc on dormiríem. Bueno, suposo que això serà el primer dia, però demà doncs van ser 6 dies, amb el qual evidentment el segon dia es va acabar tot el menjar que portàvem a nosaltres i les begudes, i aleshores la resta de dies va tocar menjar el que anaven caçant ells, el que recollien dels arbres, i dormint cada nit en un lloc diferent, perquè va ser una espècie de circuit circular a través de la selva, bueno, caminant selva amunt, selva avall, ple de sangoneres, que tenies que parar cada quart d'hora, cada 20 minuts per treure totes les sangoneres que anaven pujant per les cames. El paisatge és relatiu perquè hi ha molta vegetació, per tant pràcticament no veu res. Algun lloc aconsegueixes tenir una mica de visió, però normalment és pujar i baixar, no hi ha camins, moltes, bueno, ja no hi ha camí, per tant anaven, nosaltres anàvem, érem jo i dos amics meus i portàvem quatre ivans, és a dir, quatre el guia i tres portejadors, per entendre'ns, i doncs anava un parell d'abans amb matxetes obrint camí i vigilant, no? I doncs a les nits es col·locàvem els tres, un al costat de l'altre, dos ivans
a cada costat,
com si fossin un entrepà, i un altre a la part de dalt, de manera que si per la nit venia un animal o venia alguna cosa, en principi doncs ells ens protegien de... Ells estàvem tots allà apartadets, dormint amb uns plàstics que ens havien improvisat, i dormint al mig de la seva nit, que és un festival, és com un concert, no para la nit de cridar els animals i els insectes, és allò que dius, la seva...
És això, no?
Sí, sí, sí. I els matins, sobretot a primera hora, començaven a volar els escarbats voladors que topaven amb la de llons que hi ha a sobre, Va, era una cosa molt, molt, molt espectacular de viure en primera persona, no? Després, quan es va acabar el menjar que portàvem, l'arròs que portaven i les llaunes, l'aigua tota la vam tindre que bullir, tallàvem bambú, agafàvem l'aigua del riu, la bullien, i doncs amb unes bosses de te hi havia pues, te, el que podies veure. I la sort que teníem és quan trobàvem lianes, que ells les coneixien, evidentment, i les tallàvem les lianes, i les lianes té l'aigua molt fresca, i a més està depurada. I ens tallàvem les lianes per llocs que ells sabien, i llavors allà sortien unes gotes d'aigua, o sigui, no un xorro d'aigua, però bastantes gotes d'aigua, super fresca i super bona. I
llavors,
quan aconseguíem...
Revitalitzava,
sí,
no?
Sí, era una espècie allò d'aquari de la selva que revitalitzava. I quan trobàvem també rambutans, que és una fruita d'allà, que també pujaven els arbres, que era una facilitat pasmosa, i ens baixaven rambutans, i llavors amb els rambutans podíem menjar. I aleshores el que vam tindre que menjar molt sovint va ser, a les nits anaven amb uns al·lots pel riu i aleshores caçaven gripaus i granotes, i aleshores aquestes les trossejaven i les col·locaven dins el bambú, les bullien, i això ben trossejat i bullit era el que ens tocava menjar. Sí, sí, sí. I l'últim dia, un dels últims dies, un portava una escopeta molt artesanal i va dir, vaig a caçar, i recordo que al cap d'una hora o dues hores vam sentir un tret, i el que anava amb nosaltres ens va dir, diu, ja ha caçat alguna cosa. Dic, bueno, dic, haurà caçat si l'ha encertat, no? I llavors es va aplicar que estava molt limitat l'ús d'armes, per tant els donaven com una arma o molt poques a cada tribu perquè poguessin caçar, perquè aquesta gent viu pràcticament de la caça, la pesca i molt poc de l'agricultura. Però vigilen molt, i els cartutxos són tan cars i els tenen tan controlats que diu, quan dispara un Ivan és perquè està segur que el té allò, perquè no es pot permetre el luxe de malbaratar. I efectivament, al cap d'una hora, doncs, arriba ell amb una cabra salvatge que la va despallejar allà, que mai havia vist jo tants insectes a la vegada, perquè quan despallejes això al mig de la selva, la sang i tot això, vull dir, allò és un festival de bitxos que venen de, no saps d'on, no? I allà també doncs, van agafar la carn, la van trossejar, la van preparar, alguna ens van menjar nosaltres i l'altra se l'emportaven per la tribu, allò,
sí,
perquè podem formar part precisament d'això. I clar, durant, són moltes hores que et passes el dia fent això, no? I aleshores, doncs clar, muntar el campament, i a primera de la tarda ja havíem que parar per començar a tallar les canyes, començar a preparar-ho tot, per fer el foc, per bullir l'aigua, tot això. I llavors la tradició és explicar-te els somnis, és a dir, t'expliques els somnis. I llavors amb l'anglès, que ells parlen força bé l'anglès i nosaltres ens defensàvem, ens passàvem hores explicant els somnis. I llavors era curiós perquè els nostres somnis ells no els entenien.
Clar, no tenien res a veure.
No tenien res a veure. I ells, tots els somnis estan vinculats al món de la caça. Era curiós que si un tigre, que si un lleó, que si ben caçat, que si... I eren allò com el subconscient també s'adapta a la teva realitat.
Clar, quan, el teu contacte.
Sí. Uh-huh. Quan ho explicava, si he somiat amb la feina avui que no anava a l'ordinador, i aquells que van mirant dient, no entenc
no sé de què m'estàs parlant.
I van dir, vosaltres què? I els explicàvem això, jo he somiat que sortíem amb el meu fill a caçar i tal, llavors un tigre, no sé, que allà trobar tigres i llavors no és fàcil ara, actualment hi ha altres animals, però el símbol del gran poder és caçar un tigre o un lleó, un animal d'aquests més simbòlics, no? I clar, això era en aquest sentit molt, molt enriquidor, perquè clar, tens tanta estona que et pregunten de tot, què fas, estàs casat, tens fills, per què tens barba, et surten pèls a la cara, vull dir, totes aquestes coses que ells els hi sorprenen d'un occidental i que tu els havies d'anar explicant. Per tant, diguem-ne com a intercanvi cultural molt divertit. I una de les coses més divertides, que a més vam gravar en vídeo i quedat a la posteritat, és que canten molt, els hi ha molt cantat, és una manera de passar-se el dia, no? I ara que volia que nosaltres cantéssim i els ensenyéssim alguna cançó. Nosaltres un desastre, cap de nosaltres era...
Què cantem?
I l'única cosa que sabíem mitjanament ben amb el text, una mica, era l'himne del Barça. I llavors ens veus a la nit, tots al mig de la selva cantant l'himne del Barça, i ells van aprendre, evidentment, l'estribillo del Barça, Barça, Barça. I llavors allà, que portàvem allà un Walkman d'aquells de l'època i tal, vam gravar els indis i van al mig de la nit cantant amb nosaltres l'himne del Barça per passar l'estona, que els hi va agradar, no? I el tradicional aquest de Barça, Barça, els hi feia molta gràcia, no?
El futbol, com sempre.
Sí, sí, una és cultura, sí, sí, sí. I després, quan vam tornar, al cap de 6 dies, vam tornar a fer la festa, però clar, hi havia tanta confiança ja amb el, pràcticament formaves part de la família, havia estat una setmana amb ells i tal, i ens ja, quan vam tornar, ens van presentar les seves dones, els seus fills i tal, i ja vam tornar a fer la competició, però ja ens estan més bregats, clar. Ja va ser més un tu a tu,
ja va ser més igualat,
va ser més un tu a tu, i ells també s'ho van passar millor, perquè clar, el primer dia hi ha una mica de...
Clar, bueno, falta la confiança, sí. No? La química aquella de dir...
I després d'una setmana, sí, després d'una setmana ja érem de la família, llavors que la festa va ser molt més grossa amb tots els de la tribu i tal. I jo me'n recordo que quan vam marxar plorant de la tribu. Ens vam venir a buscar i va sortir tot el poble despedint-se i va ser una experiència de dir, vam marxar plorant.
Uh-huh. Ells estaven acostumats a rebre turistes?
De tant en tant rebien alguna persona, però el que no havien fet mai, per això et dic que van ser els primers, era sortir tota una setmana. És a dir, s'estaven allà un dia o dos amb ells i després marxaven. És a dir, passaven fent aquesta festa de benvingudes, uh-huh. Estaven pel poble veient pues, què feien al poble, es banyaven al riu amb els nens, bueno, aquest tipus de coses. Però marxar tota una setmana donant un tomb per la selva, no ho havien fet amb ningú.
I vau averiguar per què, amb vosaltres sí?
Jo crec que era un malentès, perquè, esclar, si no t'avisen, escolti, vagi preparat, portis això, pastilles potabilitzadores per l'aigua, portis, doncs...
Ja, una mica de menjar,
no? Menjar d'aquest, sí.
Rebies uns fruits secs, clar, que això no va molt bé.
Per coses per les diarrees, pel tema de les sangoneres, és a dir, vas preparat, clar, nosaltres, jo recordo que la motxilla, pensàvem que anàvem de tribu en tribu, o de, doncs jo portava llibres per llegir, i que llegiràs, pues, tres no estona a llegir al costat i de sobte dius no trobes de res el llibre ni el Wallman que portava, que dic, que qui té que portar són altres coses, no? Veus la futilitat de moltes coses que portaves, dic, no, ja. si realment l'important aquí era tenir una mica per menjar, una mica per beure i anar equipat per poder fer front a la vida a la selva, no? I clar, nosaltres anàvem allà pues, com si anessis pràcticament a caminar per l'horta de Lleida,
ja, no? A passar el dia,
sí. Uh-huh. Sí, sí. Per tant, en aquest sentit, i clar, si t'avisen de que això serà així, bueno,
clar, llavors ja t'ho plantejo, potser, no?
Diu que deu anar a pagar tants diners per passar-les tan canutes, dic sí, dic primer perquè no ho sabíem, no? Segon, però clar, pràcticament ho tenien de dir, vostè va fer un curs de supervivència.
Sí, sí, bueno, és una experiència de supervivència tal qual.
Si tu la vols fer, doncs ja pagues, saps que ho passaràs malament. Però en el nostre cas... va ser improvisat, o sigui, vam fer una supervivència producte de les circumstàncies, perquè repeteixo, al final quan ens vam dir marxareu, que ens vam quedar sorpresos, va dir, però bueno, on anirem? No, dormireu pel camí, però vam suposar que dormirem en una altra tribu i que per tant dormirem...
Ja, en certes condicions.
Sí, hi havia un matalàs, hi havia una mosquitera, uh-huh. Etcètera, no? I quan clar, això cap allà, pues, a primera de la tarda, veiem que ens parem i que comencen a tallar i què feu? Diu, estem preparant el campament per la nit.
És
una broma, aquí dormirem,
no?
Sí, aquí dormirem, de mosquits, i clar, no pots, el tema de repel·lents i totes aquestes coses, no? I clar, el dia següent, doncs, el dia següent que i et quedes mirant, el següent posa el mateix, no? I ens diu, ui.
I això s'està complicant.
Sí, i a més, doncs, havíem, el primer dia no ho saps, doncs, portava una mica de llaunes de begut i tal, i vas, quan paraves tenia set, clar, si veiem a ser que aquelles llaunes ens haurien de durar 6 dies, i ja les raciones, no? Uh-huh. I clar, tot el que portàvem un dia ens havíem polit pràcticament tot el que portàvem d'allà, no? I aquí ens vam veure obligats, doncs, això, a beure aigua calenta bullida, perquè és que si no, haguéssim pogut beure aigua, uh-huh. Literalment, perquè era el riu. Rius, clar, dius, t'arrisques a veure aigua de rius?
Ja, no s'hi sap mai.
Exacte, ja intentarem que no, tot i que rentar-te les dents moltes vegades sí que ho feies amb l'aigua del riu, perquè no gastaves aigua d'altres tipus, no? Per tant, i rentar-te, evidentment, et rentaves en el riu, que dius, aquí sembla tranquil, i recordo que un lloc, dius, era transparent i tal, i em giro i veig una culebra passant per dins de l'aigua que vaig sortir, vull dir, clar, allò en un lloc menys que et penses, clar, és al mig de la selva, per tant, no pot estar molt tranquil, però els animals també detecten, avui hi ha una novetat, no? I ja en surten del lloc menys inesperat, et trobes allò, et gires i et trobes una culebra, no? I a més aprens allà primer, passes gana, passes set, i algú tan senzill com sentar-te, asseure't, és que no pots. És a dir, has d'anar amb peus a plom on t'asseus, perquè on t'asseus pot haver un avispero, pot haver unes formigues que picaven més que moltes abelles, és a dir, unes formigues que si et mossegaven les formigues era pitjor que una picada d'abella. Per tant, quan paràvem, teníem que mirar molt bé on ens asseiem, i per tant no només paràvem i ens asseiem al costat de rius, en llocs on hi havia roques, uh-huh. I que per allà havia passat i que per tant ja no havia netejat una mica allà on allà podies sentar-te amb una mica de tranquil·litat, perquè al mig de la sala era impensable, perquè és que si t'aixecaves, tenies tots els pantalons plens de formigues o de sangoneres i tal, i per tant, fins i tot quan vas a la selva, descansaves relativament, perquè tenies que mirar molt on estaves, no? Sí. Vull dir que és d'aquestes coses que fins que no vius en primera persona, no veus fins a quin punt asseure't pot arribar a ser un drama.
Ara entenem perquè ja després, l'any següent, es va retirar el viatge del catàleg, aquesta opció, no?
A part de que la selva pujava i baixava molt, llavors, en molts llocs que era molt dependent, me'n recordo que una de les vegades jo m'anava a muntanya avall, amb algunes pel·lícules ha sortit alguna escena d'aquestes, allò que rellisques, perquè són molt... I era curiós perquè ells anàvem, nosaltres anàvem amb unes botes de muntanya, més o menys, i ells anàvem amb unes xancles de plàstic fetes pols, i quan anàvem pels llocs més difícils, més complicats, se les treien,
descalços,
i anàvem descalços.
Clar,
i amb aquest, que sabien que era un lloc complicat, i que ja vam passar sense les nostres motxilles perquè era complicat, però tot i així jo vaig relliscar, i m'anava muntanya avall, i ells, un per cada costat, em van enganxar el vol, i amb la fortuna, una força descomunal, em van aconseguir aixecar i que pogués continuar, perquè se'm anava no sé quants metres avall, selva avall, no? Vull dir que és curiós, perquè per nosaltres hi ha unes botes d'allò, i dic, no, millors botes que hi ha aquí són
els
nostres peus, i li va donar per aguantar-se ells i aguantar-me a mi, que m'anava muntanya avall.
Doncs tota una experiència de supervivència, a més, que segurament tampoc no té res a veure amb programes de televisió que intenten recrear aquestes situacions, de ben segur.
Aquest va ser improvisat, i ho recordo, a més, per sort, hi tinc fotografies, encara hi ha fotografies, i algú de fílmic que vam tirar, perquè com anàvem allò com si anéssim d'excursió, doncs anàvem les càmeres i els vídeos i això, i encara doncs, perquè a vegades aquestes experiències, hosti, no em portava la càmera a sobre o no vaig poder-ho, i per sort tinc document gràfic per recordar-ho, i quan a vegades dius, hosti, quin còmode estic,
i penses en 20 anys enrere, en quina situació estava, no?
Estàs ara cobert aquí, estàs amb uns llençols i un coixí, aquest que tens una cadira per asseure't, què més vols?
Ja, bueno, mira, aquestes experiències al final també van bé per això, no? Per prendre consciència i valorar allò que tenim, no? I a vegades ens passa desapercebut.
Sobretot la vida amb ells, ja dic, la relació durant 6 dies, perquè estàs tota l'estona amb ells, pares, xerres, durant 6 dies és molt intens, no hi ha res més a fer, no? I quan vam marxar, vull dir que ens vam abraçar, ja dic, ens vam marxar plorant, i aquest intercanvi cultural que estàs anys llum de tot, és a dir, però de tot, però que veus que hi ha coses vitals entre uns i els altres que ens uneixen molt. Vull dir, no entenem la política, la cultura, ni la llengua, res de res de res. L'única cosa comú era aquest anglès, que no, tampoc era la seva llengua materna, que ens permetia contactar, però que després hi havia un feeling personal d'haver viscut durant 6 dies junts passant les, per nosaltres canutes, ells.
Clar, però ells, devia ser també el seu hàbitat natural.
Exacte, allò era una excursió d'anar a fer l'aperitiu, no? Però que es notava, doncs, bueno, quan vam marxar, que la relació el primer dia, l'últim dia, havia canviat també per ells radicalment, no? Vull dir, es van, per exemple, quan es van vindre d'espair, anaven tots mudats de la seva manera, perquè era, doncs, per ells un dia, doncs, que els seus amics marxaven i tal, i allò com un respecte de que han estat amb nosaltres i venien tots polits i endreçats a la seva manera, i allò, bueno, clar, posava la pell de gallina, no?
Doncs la Selva de Bernat, aquestes coses, ho hem estat comentant amb Joan Ramon Zavallos, aquesta experiència de supervivència. El proper mes ja serà una cosa més pausadeta.
Sí, farem una cosa més tranquil·la i més assequible per
tothom. Sí, ja més així ho tinguem a l'abast de la mà. Que vagi bé, fins la propera.
Molt bé, adéu-siau.
Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio. Canamocha es jamón. Disfruta del buen jamón de Teruel en un lugar de referencia para la cultura agroalimentaria del Valle del Jiloca. Canamocha, tierra de sabor.
¿Te gustaría convertir tu terraza o porche en una estancia más? Acristálala con Lumón para disfrutarla todo el año. Sol Glass, amplia exposición en Don Chirera 2 de Lleida, en el 973-26-7700 y en solglass.es.
Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
Ara si anem entrant ja en aquests darrers minuts del programa, ho fem per donar un cop d'ull a l'actualitat, i avui parlem de sèries i de cinema, sobretot. A mi, Miqui de Santiago, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Aquí estem preparats per... molt expectants aquesta setmana, Núria. Ahir mateix veia un meme, no?, que mencionava una mica el tema de Juego de Tronos i el tema d'Avengers Endgame, que ens deia que possiblement aquest cap de setmana possiblement, sense més spoilejar ningú perquè no ho sé realment, no? Perdríem a molts dels nostres personatges preferits d'ambdues sèries.
Ah, oh, sí?
Bueno, escolta...
És que clar, com que no segueixo ni una cosa ni l'altra, vale, tampoc no sé de què va massa la història, però sí que, clar, sí que hi ha molta gent que ve pel camí, molts personatges es queden...
Doncs té pinta, hem vist... bueno, no digues res, no? Però que sí, bàsicament, que té pinta. Llavors ja veurem, estarem atents. Llavors, bueno, va, comencem parlant de, tal com deies tu, de Game of Thrones, i concretament, tot i que s'han emès ja dos episodis, parlem sí. del primer, de la vuitena i última temporada, que ha batut de nou el seu propi rècord d'audiència, i és que va aconseguir els 17,4 milions d'espectadors als Estats Units. I bueno, no és la primera vegada que la sèrie d'HBO supera els seus grans resultats d'audiència, no? Perquè més de 16 milions de persones van veure el primer episodi de l'anterior temporada, de la setena. I el desenllaç de l'anterior, de la sisena, va arribar als també 17 milions d'espectadors. És a dir, no, ja són les xifres que estableixen el màxim d'audiència de la ficció fins a l'inici de la vuitena temporada, doncs demostrant una vegada més la importància i l'expectació que té aquesta sèrie, bueno, una, amb molts nivells de les millors i més, bueno, si més no, això ja queda quinta i cadascú, però de les més destacades en molts i molts sentits de la història de la televisió.
Clar, i a més que estem parlant de l'última temporada i això doncs sempre desperta molt més interès que potser doncs saber que tindrà continuïtat, no? I sobretot l'ansietat aquesta del diumenge a la nit.
Sí, del diumenge a dilluns.
Sí, pensar si te'n vas a dormir o no te'n vas a dormir, si t'esperes fins a les 3 de la matinada per veure la versió subtitulada, si t'esperes fins a les 4 perquè ja estarà doblada, o si, escolta, te'n vas a dormir el dissabte, si convé, ai, el dilluns, si convé, així que és una mica abans, sí. O a la nit fas una aquí sessió de Juego de Tronos.
Claro. No, jo en aquest cas, Núria, i amb aquesta sèrie concretament, bueno, hi ha moltíssimes altres, no? Sí que sempre intento tenir una llança a favor de la versió original, concretament subtitulada a l'espanyol o a l'idioma en català, no? Que cadascú prefereixi, però sí, gaudir de l'àudio, dels diàlegs, de tot amb original, no? En aquest cas jo vaig començar així i la veritat és que en comparació amb la versió doblada a l'espanyol,
clar, si no
et grinyola
moltíssim, no?
Totalment, jo amb aquest tema de sèries i tal sóc un ferm defensor d'això, de la versió original subtitulada, perquè, bueno, m'agradaria aprendre tant anglès, no, com per entendre-ho directament, però vaja, en el cas de les pel·lícules doncs potser no tant, no? Estem més curtits amb el tema doblat, però vaja, en aquest cas és així. I ja et dic, Núria, des de l'HBO, queden 4 episodis restants i ja s'estan fregant les mans, no? Perquè tots ells tindran uns 80 minuts de durada i, com t'he dit, han tingut un èxit temporada rere temporada i estarem pendents de si segueixen petant o no audiències. Què té pinta? Havent vist el segon episodi, Núria, doncs té pinta que la cosa seguirà creixent i creixent, el hype, l'expectació del públic, fidel i no fidel, perquè ja et dic, en molts sentits aquesta sèrie ho està petant des de fa anys i anys, i amb la seva última temporada no podia ser menys.
Doncs vinga, seguirem atents a aquests episodis que queden per endavant aquestes properes setmanes, i com deies, el cinema també és protagonista, perquè també, hi ha una altra gran saga que arriba a la gran pantalla.
Doncs sí, i no s'ha exagerat, Núria, dir que segurament és una de les estrenes, si no la que més esperada de tot l'any per moltíssima gent, no? I és que l'univers de Marvel viurà des d'avui, ja no demà, Núria, sinó, bueno, la prestena també s'ha fet a la Xina el dimecres, però avui mateix ens arriba als cinemes un dels moments àlgids de l'univers de Marvel amb l'estrena mundial de Vengadores Endgame, no? L'última pel·lícula de la fase 3 de l'univers cinematogràfic i la més espectacular fins a la data, no? Bueno, ja dic, si no sou seguidors de Marvel, tot això potser us sona una miqueta raro, no? I a xinès, però podem dir sense equivocar-nos que sens dubte la pel·lícula més esperada d'aquest 2019. I, bueno, coneixem tots, no? Qui més, qui menys, a Spider-Man, a Iron Man o Hulk, sí. Doncs, és imprescindible veure-la per saber com acaba l'aventura, doncs, iniciada amb Avengers Infinity War, no? Que també, doncs, escolta, si no l'has vist tu tampoc, Núria,
ja la puc recuperar.
Pots recuperar, si no la vas veure al seu moment, perquè aquesta pel·li és la estricta continuació que ens explica que després dels esdeveniments, bueno, tràgics, escolta, és que, clar, aquí l'alerta de spoiler, dius...
ja, no saps fins a quin punt pots parlar o no pots parlar, no?
Exactament.
Quan no, jo crec que en pots parlar. A veure, és que són seguidors, sí. I saben ja de què va, i els que no ho hem vist, per molt que ens diguis ara, tampoc no sabrem lligar-ho mai. massa, potser.
No, no, i de cap manera, Núria, veient, ja no veient, escoltant el tràiler de la següent Endgame, doncs escolta, sabem que alguna li ha hagut. Però també ens expliquem més o menys la sinopsi, no? Després dels tràgics esdeveniments de Avengers Infinity War, l'univers està doncs bastant rebentat degut a les accions de Thanos, no? I amb l'ajuda dels aliats que queden, doncs els Avengers hauran de reunir-se una vegada més doncs, per intentar desfer les seves accions i restaurar l'ordre a l'univers d'una vegada per totes, no? Sense importar, utilitzant l'eslògan, el lema aquest que utilitzen, cueste lo que cueste, no? Fins a les últimes conseqüències.
Doncs nosaltres també arribem a les últimes conseqüències, a l'últim segon en concret. Miqui, t'esperem la propera setmana perquè ens ho expliquis tot amb els oients Notícies Mediodia, que acabin de passar molt dijous.